No hem fet falca, Marc? Els dobles episodis se'ns donen malament perquè no fem la falca publicitària.
Jo vull que quedi palesa la dedicació que tenim, no només aquesta petita empreseta de Foc a Terra, sinó també la nostra audiència, que, si ho veig en les condicions que estic gravant, bàsicament són infrahumanes. Fa escassos minuts, has vist en l'anterior episodi, que fa una setmana, però en realitat no, és fa 10 minuts, val, perquè els hem gravat junts. No sé que m'està enviant una mica les cames per aquí sota, potser t'has donat compte. És perquè fa uns minuts que m'estava traient amb unes pinces unes garrapates, perquè aquest matí he sortit entre vaques a caminar i a córrer aquí a la muntanya. Jo notava que em picava molt les cames i tenia com garrapates enganxades. He tingut que treure-me'ls amb pinces, però jo estic aquí gravant, entens o no, al mig de la natura, entre quatre mosques, que veus tan ple de mosques, això. I això va pel Noel, joder, perquè aquest episodi és pel Noel.
Ojo, que el tema de les garrapates és complicat, eh? Vull dir, un dels meus socis, el Xavi, em va pillar una i ha estat xungo setmanes, si no mesos, eh? O sigui, pot donar una febre... Hi ha unes, un tipus de garrapata... No sé com es diu garrapata en català. Qualsevol cas, que porten una malaltia bastant complicada. O sigui, que vés amb compte si agafes febre avui o d'aquí dos dies ja saps què és. Abans de començar, per la pregunta del Noel i una miqueta per context, bueno, primer, sobretot, ja no tant pel tema de la falca, però felicitar la gent de Parlem perquè realment estic veient els resultats. Bueno, al final és una empresa pública, per tant, els seus resultats són anunciats de manera periòdica i, hòstia, el creixement que estan tenint, la veritat, és notori. Vull dir, felicitar la cúpula directiva des d'aquí i veure que estan... D'alguna manera m'agradaria que es convertissin en l'Amazon català. Vull dir, és un somni humit que tinc. Farem tot el possible des d'aquí per ajudar-los, però felicitacions, Xavi i equip, i des d'aquí tota la nostra estima i el suport i el recolzament que ens doneu pel podcast. L'altra cosa és que ja fa diverses setmanes, Marc, no sé si a tu t'ha passat, més o menys ja ens ha passat des del principi del podcast, que la gent ens escriu, però és que ara ja cada setmana ja m'està arribant contingut de gent. M'explico. Quan vam fer els missatges aquests de WhatsApp, Instagram, els grups aquells que intentaven fer estafes i tot això, doncs rebre bastants missatges de gent, val, com el Nico, que és un italià que viu a Barcelona i que escolta el podcast assíduament i que em va passar les seves estafes, o sigui, des d'aquí una versada. Dir també de gent que ja, per haver parlat de la seva empresa, val? Ja no ho deixarem en genèric, que han signat contractes amb clients perquè ho hem mencionat al podcast i els han contactat i han provat i ha anat bé, o sigui que, bé, m'agrada veure que ja estem en una dimensió de... Estan passant coses, val? O sigui, només que per comentar-les, parlar d'una empresa, començar a generar interaccions, però al final quan ja tens milers, si no desenes de milers d'oients, hòstia, crec que no ens n'adonem de l'impacte de quan diem alguna bestiesa o alguna cosa que no és una bestiesa, que ho estan escoltant moltíssimes persones i que això pot generar canvis. Val? I ja està, simplement volia treure això a col·lació.
Jo dic moltes bestieses, Àlex. Això és dolent, oi?
Sí, bueno, però les més heavies les vas dir al principi de tot. O sigui, els primers episodis, déu-n'hi-do, vas començar disparant fort i després t'has anat calmant, saps? I després em sembla que jo era més contingut al principi i després m'he deixat anar perquè veient que doncs, tampoc passava res i de moment encara no m'ha arribat cap demanda, però bueno, tot arribarà, val?
Bueno, mira, almenys aquesta gent de Parlem està començant a obrir botigues, ho has vist o no?
Exacte. Bueno, doncs mira, els hi direm que podem gravar un episodi des d'alguna d'elles. Va, què, contestem la pregunta del Noel o no? Perquè... així ja fem els dos episodis que ens deixen tranquils per la resta d'agost i ja tornarem.
Aquest del Noel, que surt arran dels 10 anys de Mars Based, de fet.
Sí, 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 sí.
Va aparèixer allà això perquè, bueno, va venir i estàvem parlant i va veure que gent parlava i feia aquestes coses que es diuen en català internacional networking, val? Va anar i va dir, escolta, és que a mi això no se'm dona gaire bé. Jo això de fer el networking no entenc molt bé com va i veig que aquí la gent en treu molt de suc, però jo no sé exactament com trencar el gel, ni què dir en aquestes situacions, ni com entrar en la gent. Al final no sé si és com treure profit de la situació o inclús per tu mateix passar-hi una bona estona, no? Abans de contestar-li, m'agradaria pensar que és una pregunta que no necessita resposta pel fet de que a mi em recorda molt, i la setmana passada, que parlàvem de la uni, penso un dels grans aconteixements de qualsevol humà, especialment si va a la universitat i és molt donat a sortir a les festes i això, és que pots veure de dia.
Veure en ve alta o veure en ve baixa?
En ve alta, en ve alta. Aquest concepte de fem una barbacoa i podem començar a veure, ens podem començar a emborratxar pel matí o al migdia, vaja, vull dir, tampoc anem a promoure l'alcoholisme a les 9 del matí, val? Vull dir, està bé fer carajillos a l'esmorzar, cantors que se'n fan molts, però aquí nosaltres som més a dir, no, escolta, doncs es pot veure durant la tarda i després el dia següent estàs fresc com una rosa i pots anar a classe, no? Per exemple, vull dir, si és un diumenge. I una de les grans coses que tu veus a la uni és això, no? Dius, hòstia, portava molt de temps bevent sempre a les discoteques, tal, i aixecant-me, fet un nyap que no podia anar el dia segon a classe, i dius, hòstia, és que es pot veure de dia, saps? Vull dir, és una cosa que, en retrospectiva, de nou, sembla molt evident, però no és tan evident en el moment, no? A mi això em va passar, ho vaig veure en el moment i llavors ja, sincerament, vaig deixar de prendre una sola copa passades les 10 de la nit. Dit això, aquests events de networking, aquestes coses, penso que tenen aquest punt de donar-te compte que possiblement no cal que hi vagis a tots. I quan dic a tots, vull dir igual a cap. S'ha vist gent que pot no anar-hi i no passa absolutament res, no? Llavors, simplement el Noel, això, que abans que li contestem la pregunta, que sàpiga que si no hi vas, la contestes directament. Ja has contestat la pregunta simplement no anant als events. I la resposta és, no cal que vagis als events de networking, Noel. No passa res, la vida segueix i tot va bé. Ara, si vols, podem contestar com funciona això de treure valor al networking. A tu això et dona bé. Jo et veig, tu, a les festes aquestes i et veig còmode. Jo no estic còmode. Jo estic tens. Jo estic allà com que he de fer una cosa, saps? Mira, a tu se't nota que disfrutes el procés i no estàs allà per fer el check. De la mateixa manera que a la uni se't va atragantar perquè no veies el final, crec que aquí no. Aquí tu se't nota suelto, tio, se't nota relaxat.
Bueno, et diré que no, que és una falsa impressió, però és normal. És a dir, a mi, primer de tot, m'afalaga Noel que enviïs la pregunta de com fer networking en grans esdeveniments i conferències quan el nostre esdeveniment va aplegar 100-150 persones. Si això és un gran esdeveniment, gràcies, val? Perquè o sigui, vol dir que va donar impressió que hi havia molta gent i que hi havia gent molt ben parida i tal. Però no era un esdeveniment gran. És un esdeveniment pues, relatiu. De tamany mitjà, inclús et diria, no? Perquè al final hi ha molts tipus d'esdeveniments. Generalment, com més friquis i més específics, més de nínxols són, doncs pots anar a meetups de 12 persones o 25 i poden ser molt bons on realment la qualitat de l'individu prima part per sobre de que hi hagi molta gent i tu realment hi vas perquè dius, hòstia, no, només hi ha 10-12 persones però són de molt alta qualitat, vull parlar amb totes, és un tipus d'esdeveniment, o hi ha molt poca rotació de gent i sempre sou els mateixos 12, però el valor de l'esdeveniment és que us ajunteu per sopar, doncs, jo què sé, això, persones que teniu empresa, projectes bootstrap, d'open source i que factureu més de 100.000 pavos a l'any. Hòstia, fantàstic. Per mi és un col·lectiu de gent que es pot ajudar molt entre ells i si queden per sopar un cop al mes o cada 15 dies i són les mateixes 10 persones sempre, ja té un valor incalculable. Val? Si us podeu ajudar molt perquè esteu en diferents etapes i probablement tots el que fa una cosa, un serveix per l'altre o pot ajudar a generar idees i tal. I de tant en quant fas venir una persona nova i ja està. Esdeveniments de tipus mitjans, aquells que potencialment no pots parlar amb tothom, perquè dius, hòstia, si hi ha 150 persones en la sala i el networking dura una hora, seria bastant estrany que parlis amb tothom. Com a molt pots arribar a parlar amb 30, 20, 30, 40 persones, una miqueta per sobre, 2, 3, 5 minuts, 10 o el que més, i cobreixes una gran part de gent allà, i el valor d'aquest esdeveniment és el de vaig a conèixer gent nova. Val? Però solen ser els esdeveniments millors per començar, quan vas molt perdut, però no tothom els gaudeix, i ara entraré una miqueta per aquí. Després ja hi ha les conferències, que són doncs, coses de més de 500 persones, on ets un número més, on potser vas només per sentir altra gent que parla, però tu no parles amb ningú, etc etc. Dit això, començaré per al·lusions directes. Val? No, jo no m'ho passo bé fent networking, però és una cosa que he hagut d'aprendre a fer. Val? Jo sóc una persona introvertida, bastant asocial, que s'ha hagut de forçar a participar de certes dinàmiques de col·lectives. Val? M'explico. O sigui, jo abans de l'Erasmus era una persona que es perdia pel carrer i abans de preguntar-li a algú, escolta, com arribo a carrer no sé què, a carrer Escudellers, doncs tornava a casa i m'ho mirava a la guia de Barcelona, al Plano de Barcelona, allò amb els quadrants i tot això, la guia de carrers, i aleshores m'ho dibuixava amb un pòstit i tornava a agafar el metro i marxava, val? O sigui, allò perquè no hi havia smartphones. Per tant, això de parlar amb gent és una cosa que he hagut de desenvolupar a certa edat, 16, 17, 18 anys, no me'n recordo quan, vaig tenir clar que dic, hòstia, Àlex, així no vas bé pel món. O sigui, tens un clar problema associatiu amb la gent. Jo li dic problema perquè era meu, eh? Vull dir, altra gent és un tipus de personalitat diferent i ja està, no? Però vaig dir, m'agradaria poder treballar en això. I és veritat que jo tinc una fortalesa, que és la que identifico alguna cosa que no va bé amb mi, m'hi fico i m'ho treballo, val? I aleshores vaig començar a intentar socialitzar més, no? A veure com ho podia fer. Igual que ho he fet amb altres coses a la meva vida, com és temes d'autoestima, temes de parlar en públic, nervis, jo què sé, digue-li 50.000 coses, no? Regularitat, que ja ho he parlat algun cop en el podcast i tal. Però ho vaig haver de desenvolupar, val? I una de les coses que em va ajudar va ser el de dir, vaig a forçar-me a ficar-me en situacions complicades, del pal, has de socialitzar, sí o sí. Un parell d'anys me'n vaig anar a estudiar a l'estranger i allò em forçava a plantar-me en un altre país, a entrar en una acadèmia d'idiomes i haver de socialitzar amb les 30 persones que hi havia a l'aula. Val? Però jo em posava en aquesta situació. Després a l'Erasmus, o sigui, el tipus de persona que era jo, precanvi, no hauria gaudit gens l'Erasmus, hauria passat desapercebut, hauria estat allà, anar a classe, aprovar els exàmens, potser no anar de festa i ja està. Era el perfil de persona que jo era. Però vaig deixar de ser-ho. En el procés vaig passar a ser una persona que a poc va començar a veure-li el gust de dir, hòstia, doncs igual és que estava jugant la vida a nivell molt difícil. Val? I tampoc vull banalitzar-ho i sé que altra gent doncs, pateix molt d'això, però en el meu cas jo veia que era solventable, val? I que era un tipus de condició autoimposada. Però tampoc m'atreviria a fer diagnòstics, val? I això amb els anys doncs, m'ha donat més la soltura de poder doncs, parlar en públic i estar a gust en certes situacions. Per exemple, jo abans de fer aquest canvi tenia un grup de música i pujava a l'escenari i no donava ni una, o sigui, no donava un peu en bola. O sigui, tocava la guitarra, però és que tocava una de cada quatre notes, la feia bé, les altres tres les feia malament perquè estava tan nerviós que em tremolava tota la guitarra, val? I avui en dia no. Avui en dia puc pujar a un escenari, parlar davant de milers de persones, com ja he fet, o fer concerts, inclús amb coses que pràcticament no he practicat, bueno, no sé, estan situacions que fa 20 anys o 15 anys em posarien molt incòmode. I per això ho dic, que al final és un tema de personalitat. Després, clar, a l'esdeveniment de Mars Base, clar, tothom em va veure super a gust, i com si fos jo l'hoste de l'anunci de Ferrero Rocher, perquè al final jo coneixia a tothom. Jo vaig invitar personalment a tothom que hi havia en aquell esdeveniment, no? Exempleats, clients, persones de Startup Bank, personalitat de podcast, amics de l'empresa, amics personals. Sí, en realitat estava entre amics. Una manera que jo he desenvolupat per combatre aquesta por a la socialització és fer-me amic de la gent amb la que sé que m'he d'associar sovint, val? I aleshores això m'ajuda a portar-ho millor. Ara bé, tu em tires una conferència de... Jo sé que al setembre hauré d'anar a un esdeveniment de Shopify, perquè són partners i tal, i m'han convidat a una conferència a Shopify. Aniré sol, no coneixeré ningú, passaré molt malament. Per què? Perquè no sóc una persona capaç d'anar i obrir una conversa amb un grup. Hi ha gent que té aquest skill. Jo no, segurament m'ho he de tractar, segurament ho he de treballar, potser he de fer teràpia, el que sigui, però fins ara he pogut sobreviure sense això, he estat tirant la pilota endavant. Però no sé com ho faré. Quan m'ha tocat en algun tipus d'esdeveniments aquests, jo sóc aquella persona que està per allà i si li parlen, perfecte. A mi si em parlen i comencen la conversa, fabulós. Però jo començar converses amb gent que no conec, uf, ho tenim molt complicat, eh? O es dona una situació molt evident, saps? Et parla, hòstia, doncs mira, jo què sé, estàvem a punt de demanar alguna cosa a la barra i hem xocat, o no, tu, bueno, hòstia, mira, samarreta, mola molt la samarreta que portes i tal, m'ho diuen a mi i comencem a parlar. O jo no seré la persona que iniciï les converses. Per tant, ojo, que no... Les aparences enganyen.
Clar, és que la resposta a la pregunta del Noel, des del teu punt de vista, en els 10 anys de Mars Based, és una mica gratuïta. És a dir, clar, allà era una festa que vas muntar a casa teva. Llavors era molt fàcil, però jo també entenc el seu punt de dir, ostres, arribo allà, no conec a ningú... A veure com començo a parlar, no? Llavors, clar, tampoc vols ser el típic que veus que no coneix a ningú, coneixes algun que s'agafa allà i s'agafa igual que la garrapata que fa un moment tenia a la cama, que no el treu ni, bueno, ni amb aigua calenta. Jo al Noel li recomano, entre altres coses també, no perquè jo hi vagi gaire, jo no freqüento molt aquest tipus d'events, però quan ho faig sempre intento buscar-me un wingman. O sigui, mai vaig a pecho descubierto, sempre intento enganyar algú per venir amb mi. I a partir d'aquí ja... tot és més fàcil a la vida. Perquè, al igual que l'Àlex, jo penso que l'esquil aquest de trencar un grup per obrir una conversa, o sigui, és nivell superheroi. qui té això a la vida penso que no necessita aprendre a programar. És a dir, hi ha aquestes persones que realment ja té el 80% fet. Perquè em sembla d'una fortalesa mental i d'una bravesa social brutal el fet d'entrar en un grup que no coneixes i tu convertir-te en el protagonista sense fer el ridícul. Em sembla brillant. És un art molt sutil, de la mateixa manera que els andalusos tenen per fer segons quines bromes que quan les fas tu no funcionen igual de bé. No, és una realitat, no? Perquè a vegades...
Encistes el Joaquín.
No, no.
Exacte.
Escolta, hi ha gent que té una gràcia per fer les bromes que si tu la fas igual, o sigui, a tu el que et toca fer és el ridícul, no? Llavors, és complicat. Jo, en la posició del Noel, per exemple, el que va fer ell és una cosa que jo mai he fet. És a dir, el fet de dir, escolta, em tiro a la piscina, vaig sol, vaig a veure què venden, no. O sigui, jo sempre intento convèncer algú i el lligo en curt, que no se m'escapi, que tinc una mica de pànic en la situació aquesta. O sigui, però jo sigo una mica com tu. Com et diria? O sigui, jo no em considero gens una persona tímida, però gens. Però sí que és cert que tinc molta sensibilitat al ridícul. I quan dic ridícul em refereixo a... Igual és el fet de què pensaràs l'altra gent, no? Potser és aquesta la idea. Però és... Hòstia, no, mai trencaria un grup i entraria allà i... Oi, aquest és el meu discurs, saps? Em costaria molt fer això. Llavors, no crec que sigui un problema de timidesa. Jo crec que més un problema de... Potser inseguretat. Digue-li inseguretat. Digue-li barrera social de voler entrar i voler dir, escolta, que sóc jo, i presentar-te allà al mig. Home, no em veig molt capaç. És a dir, passaria molta vergonya. Crec que tinc això. Tinc més miedo escénico que no pas timidesa. O sigui, timidesa al contrari. Si un cop et parlen a tu, ja està. Vull dir, jo podria passar una mitja hora i del que fos. És a dir, segur que el tio és ultrafan de porcs refrigerats per aire i segur que trobaríem alguna cosa en comú. Jo el millor consell que tinc és aquest, és el d'anar amb algú, perquè si no... No sóc ningú per emetre càtedra sobre obrir una conversa amb algú altre, bo, a menys que hi hagi com un grounding comú. És a dir, per exemple, jo què sé, fa poc vaig anar a un casament i vaig obrir una conversa amb la persona que havia obert la cerimònia perquè va dir una cosa que em va fer molta gràcia i vaig anar allà i li vaig mencionar i a partir d'aquí ja hem començat a parlar, per exemple. És un record que ara mateix m'ha vingut i una anècdota que no sé si absolutem per res, però que igual li funciona al Noel. Si veus alguna cosa en comú, crec que és un bon opener. Però si no tens res a la màniga, nano, o t'ho portes preparat a casa, xato, o ho tens malament, eh?
Bueno, tens por al com has dit tu, por al equivocar-te, no? Por a fallar, però també hi ha la por al rebuig.
Sí, aquesta.
Clar, pensar que igual començaràs una conversa i la gent et dirà, no, pues no vull parlar amb tu, no? Jo no crec que particularment tingui cap d'aquestes, però sí que és veritat que sóc una persona que a mi les interaccions socials em caga. O sigui, hi ha gent que li omplen, hi ha gent que li cansen i després hi ha els que som els ambisocials, no? Que són persones que són ambivalents en social, que en alguna situació ens omplen i en alguna situació ens drenen, no? Tècnicament, sobre el paper, les persones introvertides, una interacció social li drenen energia i una persona extrovertida s'omple d'energia en contextos socials. Les ambivalents és depenent, no sé, a mi hi ha contextos socials que m'agrada molt i un startup grind m'omple d'energia, val? O un... als esdeveniments d'empresa o trobar-me amb el grup de gent amb el que jo treballava abans, una reunió del col·le, per exemple, hòstia, doncs m'agrada molt, no? Gent amb la que a mi m'agrada estar, doncs m'omplen molt. Però situacions en les que no estic còmode i poden ser amb una persona, amb dos, amb cinc o amb 200, em drenen molta energia. O sigui, no és un tamany, no és el tamany, és el tipus de persona que hi ha allà. Aleshores, sí que és veritat que clar, tornant una miqueta a la pregunta del Noel que deia el tema aquest, hòstia, com fas en grans esdeveniments? Vale, igual és que no has de començar a anar al Web Summit si no ho portes bé ja en un entorn de 12 persones, val? O sigui, és igual. Clar, no sé, d'alguna manera faig el paral·lelisme amb jugar a futbol o voler fer, tipus en codi lliure, no? Poder ja fer una contribució a un llenguatge de programació quan potser hauries de fer una a un plugin d'una cosa molt petita, molt nínxol i corregir doncs, un text que no està bé, no? Hòstia, comença per lo petit, vés entrenant i vés pujant escales. La gent tendim massa a comparar el nostre capítol 1 del nostre llibre amb el capítol 10 de la majoria de persones, no? I molta gent amb la que ens estem comparant han fet unes coses que nosaltres encara no hem fet i potser per això, com que no tenim tota la informació, doncs tendim a comparar-nos i no és una comparació justa. Aleshores, en aquest cas, jo crec que una de les coses que pot ajudar a persones potser més introvertides, menys donades en l'àmbit social o amb unes habilitats completament diferents, seria intentar primer a trobar el teu ambient en meetups més petits, no? Hòstia, a tu què t'agrada? Doncs T'agrada el codi lliure de, jo què sé, identificació d'imatges per realitat virtual. Fabulós, tio, doncs munta o muntes un meetup d'això o vas a un meetup existent i comences a estar còmode en aquest entorn i després cada cop pots anar a esdeveniments més grans. ¿Vale? És probable que en l'esdeveniment petit ja trobis el wingman o la wingman, no?, per acompanyar-te al següent esdeveniment i dir, hòstia, doncs anem de manera conjunta. Et donarà eines, no? Et donarà eines també. Una altra cosa que crec que a mi m'ha anat bé amb els anys, no sé fins a quin punt és replicable per altra gent, però és, en comptes de ser tu la persona que vas allà a fer el networking de manera activa, és posa't en una situació compromesa, és proposa't tu per parlar i donar una xerrada. Per què? Perquè aleshores, si tu has estat el ponent d'un esdeveniment, la gent vindrà a tu a parlar. Per tant, jo aquí eliminava de l'equació el requisit aquest de jo he d'obrir conversa. No, com puc fer perquè la gent m'obri conversa a mi? Doncs, o bé, portes una samarreta molt friqui i aleshores la gent ja t'obre conversa perquè portes una samarreta molt guai i hòstia, doncs dones una miqueta la nota. Sembla que no, però la gent que dona nota als esdeveniments i tot això és gent que té inseguretat i probablement té problemes a l'hora d'obrir interaccions socials. Val? O sigues ponent. Si tu ets el ponent, en esdeveniment et vindrà a parlar qualsevol persona perquè tenen una pregunta per tu. No la faran al torn de preguntes i respostes perquè hi ha gent més tímida o se'ls ha acudit després. I aleshores, acabada la ponència o la part de networking, et vindrà sempre dos o tres persones i amb aquelles dos o tres ja les fa servir de palanca per pam, pam, pam. Perquè hi ha un altre efecte que és de xarxa i que és purament... És un tema de naturalesa humana. Si hi ha molta gent parlant amb una persona, és bastant probable que més gent es senti atreta a parlar amb aquella persona. Val? Si de cop i volta acaba la meva ponència o som tres o quatre ponents i amunt se li acumulen quatre o cinc persones més que la resta, l'audiència, el públic, tendirà a anar més a la cua de persona que sembla que té conversa més interessant, no? Aleshores, jo aquí em vaig entrenar molt a poder estar més còmode en ambients de treball quan, jo què sé, anava a un esdeveniment, feia una ponència, tal, 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 i al final em començava a parlar i aleshores vaig començar a fer contactes que a la vegada m'ajudaven a que els veia a un altre esdeveniment i aleshores ja no em sentia sol. O sigui, pensa que a mi 10 anys després de crear l'empresa encara em passen aquest tipus de merdes quan he d'anar a altres cercles, per exemple, fa un any que formo part de Seed Rocket, no? Clar, Seed Rocket al final és penya empresaris d'èxit, vull dir, jo no sé què collons faig allà perquè comparat amb gent que dius, hòstia, doncs, gent que ha venut empreses molt totxes o que tenen més de 100 inversions, com el Juanjo Mostazo, l'Albert Mangol i tal, o gent així, què collons faig jo en aquell entorn, saps? Vull dir, o sigui, fundadors de Trapalo, els fundadors de Cantox, els fundadors de no sé què. Jo què collons faig en aquell entorn? I vaig als esdeveniments i com que per sort els he conegut per Startup Grind, sempre busco hòstia, vaig a buscar la persona que conec amb la que començo a estallar i després és bastant normal que un et digui, hòstia, mira, et van presentant una altra persona. Però si fos la persona nova que no coneix ningú, jo no hi aniria. De fet, no vaig mai a esdeveniments on no conec a ningú. Vull dir, per mi és una putada. Potser al principi de l'empresa em forçava més a fer-ho i potser hi anava, però o recorria a l'alcohol per baixar, i és trist dir-ho, però per baixar aquest tipus de coses o no parlava amb ningú i acabava marxant a casa sense haver parlat amb ningú, saps? I aleshores, bueno, amb els anys he decidit, no vaig, no estic còmode en aquesta situació. Focalitzaré els meus esforços en altres esdeveniments on jo pugui estar millor, pugui maximitzar les meves possibilitats de tenir converses interessants o de treure'n algun tipus de cosa en aquests entorns. I per mi és més el de o jo parlo a l'esdeveniment o no hi vaig, generalment. És raro que vagi a un esdeveniment on no parlo. O ha de ser una cosa que conec a molta gent, per exemple.
Clar, és que fins aquí de moment hem mencionat quatre estratègies que són bastant interessants. Jo pensava que d'aquí sortiria una patata d'episodi, però ojo el que s'està dient, Estratègia número 1 és la...
El qual? No.
Ah, bueno, sí, anem a posar noms perquè la gent comenci a recordar una mica. Primer tenim l'estratègia de la garrapata, que és la d'enganxar-se a algú i no soltar-lo mai, no? Després està del wingman, que és el de ja venir amb algú de casa, l'estratègia del copilot. Després tenim l'estratègia que has dit tu, la de la oca, la de que et vagin presentant, saps? I tiro perquè me toca i vas saltant de grupet en grupet. Aquest està bastant bé. Després has dit el de la taverna de Mou, que és el de emborratxar-te fins ja no poder més, vale? Aquest també és molt interessant. I després està el llanero solitario, que és aquest m'ha fet molta gràcia. Aquest és l'últim, que és el d'arribar, no dir res i marxar.
No, t'has deixat una, que és la de ser ponent. O sigui, és la de tu t'elevas, bàsicament.
Correcte, aquesta també és molt interessant. Aquesta està molt bé. El que m'ha fet molta gràcia d'abans és que has descrit o has posat en paraules una cosa que jo sabia, però m'ha fet molta gràcia com ho has posat, i és que tu, per exemple, cadascú intenta definir-se, val? I sempre diu, no, és que jo soc més de lletres, no, és que jo soc més de números, no, és que jo soc més analític, no, és que jo soc més creatiu, no, jo soc introvertit, jo soc extrovertit. O sigui, a mi saps què sempre m'ha passat? Que jo soc els both, jo soc els dos. O sigui, no, sempre estic al mig. O sigui, amb els drets psicotècnics aquests sempre surto una cosa rara, sempre surto... O sigui, mai soc aigua clara. O sigui, tu, per exemple, em dius, tu, Marc, què ets més de números o de lletres? Jo diria, és que, números o lletres? O sigui, no és que sigui bo amb les dues, però, bueno, defenso. Em dius, extrovertit o introvertit? Jo, bueno, tinc una mica de les dues. Sí, sempre tinc una mica de les dues. Jo sempre he volgut definir, aquest és un dels meus mals, històrics, que sempre he volgut definir amb alguna cosa, i això t'ho veig tu una mica també, que ets allò que no ets ni carn ni peix, saps? Sempre estàs per allà mig. Però jo igual, això és frustrant, perquè és molt fàcil. Un cop t'has etiquetat, ja saps el que has de fer la vida. És fàcil. Un cop et posen aquella etiqueta de, escolta, tu ets tal cosa, llavors ja està, ja saps el que has de fer, has de caminar i seguir per allà. Però com que tu mai ets tal cosa, no saps exactament molt bé el que has de fer. És com aquesta idea de, si tu li preguntes a ta mare què et dediques, què et diu? No té ni puta idea. Però això és el mateix. Per què no podria ser abogat? Si estàs abogat, ja estàs tranquil, ja. És incòmode. Llavors, no té res a veure amb els events, això, però m'ha fet gràcia que ho has tret. Perquè és veritat, jo mai m'he sabut definir en aquest sentit. És a dir, en fi, és igual. Pel Noel, li han donat bastantes. Ens han estat alguna cosa, tu creus?
Com a estratègies. Sí, he flipat amb les... Com li has posat nom? Llanero solitario, la garrapata, el de la Oca. Sembla com si ho portessin preparat, que no hi ha res preparat aquí.
No hi ha res preparat, però si les has dit tu totes, jo no n'he dit cap.
No, però tu els has posat títols, o sigui, els has posat títols, a més a totes, no és allò que m'ha faltat un títol, no, els has posat títol a totes. Això ha estat molt bé. Ei, no, jo crec que és bastant complet, evidentment, segurament que hi ha gent que són més extrovertits que podran donar altres tipus de tàctiques, però no ho sé, jo almenys dono el que m'ha funcionat a mi, consejos vendo, no?, que diuen, però... Crec que estic més alineat amb el tipus de personalitat que hi ha dins de l'entorn tecnològic, digue-li desenvolupadors, que al final som gent més aviat introvertida, que preferim parlar amb ordinadors i no amb persones, o que veure anar a esdeveniments on potencialment et trobaràs autèntiques màquines de vendre fum, no? gent de màrqueting, de ventes, de coaches, advisors, gent que el que vol és rapinyar-te i vendre't les seves merdes. Doncs, la veritat, jo passo, a mi no m'agrada això, per això no m'agraden les grans convencions i l'única raó per la... O de les poques raons per les quals vaig a Web Summit i grans conferències és perquè ja conec a força gent que hi ha allà i hi ha bones festes i em dona ocasió de viatjar i doncs és això, si vaig a veure gent que conec, fantàstic, i si no, doncs em quedaré treballant fins que vegi alguna persona que conegui i amb qui pugui fer un cafè o una birra, però si no, jo no faig allò de llançar-se en paracaigudes a una conferència, vaig a parlar amb tothom, no ho sé, no tinc aquest tipus de skills. Tampoc crec que m'agradaria tenir-los, perquè jo ja considero que sóc una persona que, malgrat ser tan introvertida i tímida, tinc una xarxa d'amistats i de contactes molt àmplia, no necessito més. O sigui, ja en genero molts i moltes durant l'any com per a sobre fer aquesta porta freda. No? A mi no m'aporta res, la porta freda crec que seria bastant contraproduent pel meu estil, saps? Al contrari, estic en època en dir més que no a les coses, en fer menys i menys contactes cada cop i aprofundir més en les relacions. Potser depèn una miqueta del teu projecte, de la teva empresa i de l'estadi en el que estàs, hi ha èpoques en les que sí que has d'obrir portes i obrir-te a més gent i a més nodes dins de les xarxes i ficar més nodes a la teva pròpia xarxa de contactes, hi ha èpoques en les que ja no, o sigui, és contraproduent ficar més gent, el que has de fer és aprofundir més en les relacions que ja tens. Però clar, això ho dic des de la perspectiva de tenir un projecte ja de 10 anys, d'haver organitzat esdeveniments i conferències, no sé, pel cap baix, 10.000, 15.000 persones. En total, vull dir que no necessito jo més contactes. Segur que d'algú en trauré coses. I cada cop costa més trobar un contacte de qualitat quan potencialment ja tens accés a tanta gent, no? O sigui, jo crec que és més el dir, hòstia, vale, com puc aprofundir amb aquestes persones i ja només quedar-me amb aquestes, però sempre has d'anar posant gent nova. O sigui, és un equilibri molt difícil de trobar.